dia més, al magazín de Constantí Ràdio, amb Jordi Martínez i Noelia Silvero.
Què tal? Bon dia. És dilluns 30 de setembre. Comencem avui una nova temporada del magazín d'actualitat a Constantí Ràdio. Un dia més amb el que us acompanyarem cada dia, de dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia i de 6 a 7 de la tarda en redifusió. Amb aquest espai oferirem, com és habitual, una visió dels temes de la nostra actualitat més propera a través del testimoni dels principals protagonistes de l'actualitat i amb diverses seccions relacionades amb els temes d'actualitat, opinió, cultura i altres més enfocades a l'àmbit local, donant ressò a totes les activitats programades per les entitats i associacions del municipi. Durant la setmana comptarem amb espais com Salut i Benestar, a càrrec del personal tècnic de la farmàcia BCN 10 de Constantí, el rebost de la Paqui, un espai de cuina on la Paqui Torres ens aporta tot tipus de receptes i consells culinaris, la Biblioteca Municipal, que també col·laborarà amb les seves recomanacions setmanals. I aquesta temporada recuperem també la tertúlia esportiva dels dilluns, on cada setmana i amb els nostres col·laboradors analitzarem tota l'actualitat esportiva del cap de setmana. Comencem, és dilluns 30 de setembre i és el moment de fer un cop d'ull a les portades i als titulars de la premsa d'avui. Noelia Silvero, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Doncs sí, comencem repassant titulars de la premsa. Comencem amb el Diari de Tarragona, que avui a la seva portada ens destaca que empreses de Tarragona deixen el Regne Unit pel Brexit. El nerviosisme és gran i altres firmes ja es plantegen canviar de proveïdors. En una portada en la qual també se'ns explica que hi ha hagut un ferit greu després d'incendiar-se una barca a Torredembarra. La barca es trobava amarrada al port de Torredembarra i en imatge de portada veiem una fotografia del foc que va provocar una intensa fumarada negra que va causar alarma entre la gent. En esports també ens destaca avui el Diari de Tarragona que Xavi Bartolo comença a passejar per la corda fluixa. Els mals resultats del Nàstic qüestionen el seu projecte. Seguim amb la portada del Més Tarragona. En titular hi llegim avui: Hermán Pinedo podria ser expulsat per part de Podem Tarragona. El regidor de l'Ajuntament ha estat expedientat pel seu partit i diverses fonts apunten que realitza alguns moviments sense consultar a les bases de la formació. En una portada en la qual també se'ns destaca que la Festa de l'Esport de Torredembarra plega més de 1.500 persones al voltant de la zona esportiva. Clubs i entitats del municipi exposen la seva activitat per atraure els màxims interessats. En imatge veiem una de les activitats d'aquesta Festa de l'Esport de Torredembarra, els escacs, que van ser una de les propostes de la festa. Agafem ara la premsa d'àmbit nacional. Comencem pel Punt Avui, en titular destacat: 2 anys de lluita contra la impunitat policial per l'1 d'octubre. Barcelona encapçala el front judicial per exigir responsabilitats als comandaments de les càrregues. I llegim que un total de 50 agents de la policia espanyola són investigats per la brutal actuació en 27 centres de la ciutat. Seguim amb més portades. Agafem ara La Vanguardia. Sánchez adverteix al govern que actuarà amb fermesa si vulnera la llei. Ciutadans anuncia una moció de censura contra Quim Torra que replica les crítiques pels CDR dient que no pot condemnar el que no existeix. A El Periódico, el govern renova la seva confiança en els Mossos. El desglàs s'ha aconseguit al llarg d'un any de gestos i operacions policials conjuntes. Interior vol evitar les escenes de l'1 d'octubre i limitarà el desplegament als edificis de l'Estat. A El País, un apagón masivo deja sin luz toda la isla de Tenerife. La avería afecta a 900.000 vecinos, atrapa a decenas en ascensores y garajes y desactiva los semáforos. A la portada de La Razón avui se'ns destaca que hi ha una entrevista, podem llegir una entrevista amb el president del govern espanyol, amb el president del govern en funcions, Pedro Sánchez. Ens destaca una cita de Sánchez que diu: «Es la hora de la verdad, gobierno progresista o más bloqueo». I a la portada de l'ABC llegim avui: «Puigdemont envió a su hermana a la reunión con un enlace de Quim Torra».
Anem ja amb les portades de la premsa esportiva. Avui Mundo Deportivo amb Marc-André Ter Stegen, el porter del Barça, com a gran protagonista. Ter Stegen abre un camino, su pase de gol a Suárez muestra un arma para superar líneas de presión avanzadas, como la que planteó el Getafe. Primer meta del Barça que da una asistencia en este siglo. Fue el blaugrana que más pases largos acertó. Y pendientes del tridente de lesionados, Messi, Dembélé y Fati se someterán a pruebas para saber si llegan ante el Inter. Precisament Messi és el protagonista de la portada del diari Sport, que parla d'optimismo con Messi. La recuperación de su lesión muscular marcha mejor de lo previsto y podría reaparecer ante el Inter en Champions. El Barça echa en falta su eficacia. En los últimos 10 años ha promediado 7,3 goles en los primeros 8 partidos. A Madrid, a Marca, el capità del Real Madrid, Sergio Ramos, és el protagonista. Vuelve el capitán, Real Madrid Brujas, cuando más lo necesitan. Sergio Ramos regresa para liderar la reacción blanca en la Champions tras cumplir la sanción de UEFA. Las 5 últimas derrotas del Madrid en Europa han coincidido con otras tantas ausencias suyas. Y al diari AS, amb Zidane en portada, el Madrid más cholista. Zidane blinda a su equipo tras el 3-0 de la Champions en París. El líder solo ha recibido un remate a puerta en 3 partidos. Aquestes són les portades i els titulars que ens deixa aquest dilluns 30 de setembre. Fem una pausa i d'aquí uns moments, amb la tertúlia esportiva dels dilluns, recuperem aquesta secció de la mà dels nostres col·laboradors habituals. Analitzem tota l'actualitat esportiva del cap de setmana.
Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio, amb Jordi Martínez i Noelia Silvero.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat, música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
Fora de joc, cada dilluns a les 10 de la nit, tota l'actualitat esportiva local a Constantí Ràdio. Resultats i resum de la jornada, entrevistes i l'opinió dels protagonistes, al dial 97.9 de la FM i a constantiradio.cat.
No et quedis fora de joc a Constantí Ràdio, tots els dilluns a les 10 de la nit, amb Borja Arrizabalaga.
A Constantí fem recollida selectiva. Col·labora amb la recollida selectiva de residus i diposita a la brossa el seu contenidor corresponent. Només recollint els residus selectivament, facilitem el reciclatge i ajudem a millorar el medi ambient. És una iniciativa de l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Constantí.
Quan juga el Nàstic, te'l donem en directe. La transmissió del Nàstic. Aquest diumenge, a les 12 del matí... No et perdis el partit de Lliga de Segona B amb Jesús Sarmiento i tot l'equip de Ràdio Ciutat de Tarragona. Nàstic Castellón. Els partits del Nàstic tenen el patrocini de Repsol i Movistar Plus.
Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio, amb Jordi Martínez i Noelia Silvero.
I en aquesta nova temporada del magazín, un dia més, recuperem l'espai de la tertúlia esportiva dels dilluns, on cada setmana analitzarem la jornada esportiva del cap de setmana amb especial atenció a l'actualitat del futbol a primera divisió. També parlarem del Nàstic i d'altres apunts relacionats amb l'actualitat poliesportiva. Ens fa especial il·lusió saludar avui a dos vells coneguts que ja formaven part d'aquesta tertúlia en l'etapa anterior. Saludo al David Altamirano. David, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, molt bé.
Benvingut de nou a Constantí Ràdio en aquesta tertúlia esportiva. I també tenim a l'incombustible Pep Torrents. Pep Batllori, què tal, Pep?
Bon dia, molt bé, molt bé.
Tot bé?
Sí, perfecte.
A punt per, com dèiem, repassar l'actualitat esportiva del cap de setmana. Un cap de setmana on hem tingut doncs, punts interessants. De l'entrada hem de parlar de la primera victòria del Barça lluny del Camp Nou en el que portem de Lliga, o en el que portem de temporada. Hem de parlar també d'aquest derbi madrileny que va acabar finalment amb 0-0, un derbi que no sé com qualificar, jo diria que descafeinat pel que vam poder veure en quant, sobretot en quant a joc, i una setmana on pel que fa a l'actualitat del Nàstic hem de parlar d'una nova derrota, un projecte esportiu del Nàstic encapçalat per Sergi Parés i Xavi Bartolo que sembla ser que no acaba de trobar la línia. Ho comentarem això al final, però si us sembla, ens centrem ja en el que ha estat aquesta jornada de Lliga, aquestes 7 jornades de Lliga que ens deixen un Madrid líder, un Madrid que tampoc convenç excessivament a la seva afició, però un Madrid que des de la derrota a París, en aquesta primera jornada de Champions i de caure per 3-0, doncs ha fet un canvi important, sobretot a nivell de mentalitat i de seguretat defensiva. Un Madrid que des de llavors no ha encaixat cap gol. Què us ha semblat tot plegat? Comencem, si us sembla, David, en el teu cas, per valorar aquest derbi madrileny, aquest 0-0 al Wanda, entre Atlético i Real Madrid.
Sí, el partido del derbi, partido rácano, buscando el empate descarado, porque los cambios, quitó un atacante a Joao Félix por meter a Lemar y más consistencia en medio campo y a Marcos Llorente, y buscaban el empate, no arriesgaron en nada, cambios defensivos, quizás Zidane arriesgó un poco quitando a Valverde por Modric, pero tampoco Modric está para... Bueno, tiene su edad, tiene 34 años y no puede hacer el esfuerzo que quiere Zidane. Desde París debe haber una consigna que es no encajar goles. Ya en tres partidos que no le han chutado a puerta, pero claro, es renunciar a atacar porque Hazard y Bale están en el partido de lateral. Y claro, no, en ataque no aportan. El Madrid tuvo una ocasión clara que fue Benzema, pero un chute a puerta dentro del partido no. Bueno, hubo uno de Kroos, fue un poco lejos, pero bueno. Es un Madrid tiene que generar. Bueno, si te cogen a contraataque, pues bueno, intentar solucionarlo, pero parece que Zidane ha cogido el estilo del Cholo.
I en el cas del Barça, Pep, com dèiem, primera victòria fora de casa de la temporada, perquè en Champions el Barça doncs, també va empatar a Dortmund, però una imatge, no sé, encara que genera molts dubtes, no? El Barça d'aquesta temporada, sobretot, doncs... Sembla que Valverde ara per fi ha trobat la clau o quin ha de ser el mig del camp o quina ha de ser l'aposta al mig del camp amb aquest triangle que formen Busquets, De Jong i Arthur, i els problemes de les lesions que s'estan reproduint sobretot en la part ofensiva, amb Dembélé que una vegada més doncs, torna a patir una lesió muscular a última hora que li impedeix jugar quan a més era més necessària que mai la seva presència tenint en compte les baixes de Messi i d'Ansu Fati.
Jo crec que el Barça no... ja fa temps que no... és que no és qüestió d'una temporada, me sembla que fa temps que ho està arrossegant. Al mig del camp, bueno, aguantarà, però veurem el dia que ens vingui un equip una mica. Dimecres ja veurem. Lo de les lesions, bueno, si no fan pretemporada... De fet, és igual, el Dembélé no cal que faci temporada, perquè aquest se lesiona sol. Vull dir, ja fa 3 anys aquí estem perdent el temps en aquest. Ja el poden enviar, on sigui. Ansu Fati, no sé aquesta cosa que li ha passat. Una cosa molt rara, sona a cuento chino, a mi, això de l'Ansu Fati que s'hagi lesionat, quina casualitat. I el Barça segueix sense tindre cap manera de jugar a futbol. Ho ha perdut l'estil del Barça. L'estil del Barça s'està perdent. I la defensa és un coladero. La defensa del Barça, cada vegada que baixen, és igual l'equip que sigui, fluix, fort, és un coladero. Suárez s'hi va posar a l'esquena, que ja ho fan i que la gent el critiqui, vull dir que li pesa el cul i diuen, vull dir, però és l'únic que, si tu mires els partits, dona la cara. I bueno, i estem allí, el Messi, que encara estem de vacacions a veure si porten el seu amic, i bueno, el tema va per aquí.
David, com estàs veient aquest Barça d'aquest inici de temporada?
Un poco que decía Bajorí, lleva tiempo, o sea, el estilo del Barça, presión alta, jugar rápido, transiciones rápidas, movilidad, lo ha perdido. El año ganan las ligas por dos personas, Ter Stegen y Messi, porque Ter Stegen es muy bueno, lo para casi todo, lo que puede parar, claro, y Messi...
Y encima asiste, ¿eh?
Sí, bueno, eso ya fue lo nuevo de este sábado. Y Messi, que bueno, que está a un nivel, en liga sobre todo, muy muy alto. Bueno, las anteriores, claro, aún no ha podido, no sé. Si es que está lesionado de verdad o no sé, un poco, no sé.
Sí, yo creo que va por aquí el tema, voy a decir. No sé. Sí, Messi a la Liga jugant 10 minuts te salva un partido. En Champions no, porque en Champions son 90 minuts y si no ho fas bé te vas al carrer. Y es la diferencia.
Yo que veo el problema que veo el Barça sobre en liga, no, porque la liga española no es tan física, es más de controlar el partido, dominar el medio campo con más calidad. O sea, en la Champions necesitas mucho más físico. Y si el planteamiento del Barça es poner Busquets, De Jong, que es muy bueno, pero solo no por dar. Y Artur, que Artur no aguanta los 90 minutos a tope. Y Busquets, que físicamente no sé si es que está mal o no sé. Pues lleva años que Busquets defensivamente sufre mucho. O sea, en posicional muy bien, pero cuando tiene que correr el Barça corriendo atrás, defensivamente es... También es que la defensa sea mala, Piqué es muy bueno. Bueno, Piqué tiene un nivel muy alto. Un Titi, tampoco sé si está lesionado, no sé. Lo de un Titi es una historia un poco expediente X. No se quiso operar para ir al Mundial, pero aún está mal, después de casi 2 años. Lenglet no es malo, pero para un nivel del Barça... Pues Lenglet parece que coge más nivel porque Piqué es muy bueno. Pero sin Piqué, Lenglet, me gustaría ver una pareja Todibó-Lenglet. Hostia, sufriría, yo creo que Lenglet, porque Piqué hace mejor a todos, como Ramos, Puyol, los centrales de ese nivel hacen mejor. Y después los laterales, el derecho no existe, ni defensivo. Algún partido defienden bien, pero ofensivamente no suele aportar. Y Jordi Alba aporta mucho en ataque, pero defensivamente no. Y Junior, bueno, está por ver, pero Junior en principio también es un extremo reconvertido a lateral, así que defensivamente sufrirá.
Ara que parles de la defensa, ara que parleu de la defensa, prova important la que tindrà Todibó el proper diumenge, perquè ve al Sevilla i Lenglet està sancionat, perquè després de l'expulsió, amb la lesió d'un Titi i l'expulsió de Lenglet, no queda un altre que Piqué Todibó.
Sí, sí.
És a dir, que també una responsabilitat enorme per un jugador que encara doncs, no ha tingut minuts de qualitat amb la primera plantilla, que es trobarà un Sevilla en forma, perquè ahir el Sevilla doncs, de Lopetegui torna a mostrar una molt bona imatge davant d'una Real Societat que en cas de victòria s'hagués posat líder. Per tant, una prova de molta exigència la que tindrà el Barça, la defensa del Barça amb dos titulars indiscutibles com Jordi Alba i Lenglet fora de circulació, i amb aquesta opció de Todibó, perquè és que sense un Titi el Barça no s'ha, un any més no s'ha reforçat en aquesta posició.
Ja fa temps que es tenia que haver buscat algun tipus de central, algun tipus de lliure, però bueno, no sé. Jo crec que aquest no és un mal jugador, el que passa que clar, sortirà el dia del Sevilla que li carregaran el mort. Vull dir que últimament ho estem fent un munt, això. Fiquem a l'anyà, que li carreguin el mort, desapareix de les alineacions, ara hi ha un sofati, però bueno, el dia que d'allò també desapareixeran, i el Barça hauria de... Bueno, de fet, fa temps que estem fitxant malament. Tenim un munt de gent al mig del camp, no estem liquidant gent, al davant es tenia que buscar ja un recanvi pel Suárez, vull dir, no dic que el Suárez el tingui, sinó ja es té que preparar, vull dir... Tant el Barça com el Madrid, perquè el Madrid amb el Cristiano li està passant el mateix, eh?
Sí, sí, sí.
Necessiten un recanvi.
Suerte que Benzema està metint algo más goles, perquè sí.
Bueno, de fet, el Benzema és un bon jugador.
Però segurament la crítica que se li ha fet, David, al Madrid en aquest cas, és que des de la marxa de Cristiano Ronaldo, clar, aquest any s'ha fitxat a Hazard, i Hazard ja veiem en quin moment està. Però... És que Hazard no és un jugador que marqui diferències en el seu estat físic actual. com dius tu, al final la columna vertebral Ramos, Casemiro, Kroos sí, i Benzema és la que continua aguantant a l'equip,
sí, sí. Pues es que si miras las alineaciones de Madrid y Barça de las últimas Champions, incluso el Barça contra la Juventus, la final, no sé qué, ahora no recuerdo el año, es que juegan los mismos casi. O sea, los importantes están ahí. Y en Madrid igual, y claro, los años pasan y no revolucionan. O sea, no hace falta echar a los 11, pero. Porque hay gente cross, te puede servir. El otro día jugó, para mí fue el mejor de Madrid. Pero claro, Modric 34 años, Benzema también, es que la media es de 30, y Hazard. Aunque recupere su tono, no te va a meter. Nunca ha metido más de 20 y pico, 30 goles, nunca los va a meter. Quizás se destape, pero lo dudo porque no es un goleador, el Hazard no es un goleador. O sea, el aporte ofensivo es que mete a Benzema o Bale.
Porque es que al final ha hagut de tirar de Bale, ¿no? Sí, que era un jugador que al principi de temporada Zidane no el volia ni veure.
I de James, sí. I després,
i recuperar James.
I suerte que aún rinden, perquè sin Bale i James no sé què passaria. Perquè si tienes jugat Lucas Vázquez tots els partits...
Però és curiós, no?, el tema de... Com comenta el David, analitzes les últimes 4-5 temporades i ell ho apunta, no?, l'alineació titular del Barça a l'última Champions que guanya a Berlín. A banda del canvi d'Iniesta, si és el mateix aquí,
el mateix.
No? Vull dir, i l'Englet al costat de Mascherano.
Però... Falta Neymar.
Falta Neymar i falta Dani Alves, que també
Dani Alves,
comentaves al lateral dret. No, Semedo no té el nivell de Dani Alves,
no,
ni molt menys.
Ni Semedo ni casi nadie.
I Sergi Roberto, que ha estat el lateral titular aquestes temporades. Com dius tu, això per guanyar la Lliga li ha servit al Barça una grandíssima versió de Messi, una bona versió de Ter Stegen i més o menys doncs una certa regularitat, Luis Suárez, que sempre et garanteix aquests 20-30 gols per temporada, però aquest debat que s'ha generat cada estiu a la secretaria tècnica del Barça, Piqué no té un relleu, Jordi Alba no tenia un relleu, Luis Suárez continua sense tenir un relleu, s'ha fitxat aquest any a Griezmann i Griezmann és un jugador que pel sistema del Barça ja es va discutir molt el seu fitxatge, però és que no l'acabes de veure, i jugant a la banda Griezmann jo crec que és un jugador que perd molt de valor.
Es que Griezmann en principio tiene que hacer el papel de Messi salvando mucho las distancias de segunda punta, apoyando a delantero, pero delantero centro, Griezmann no te va a rendir, porque con el Cholo jugaba algún partido, pero claro, contraataque puro y duro, entonces a correr sí, pero claro, si Suárez está en punta, Griezmann se va a estorbar con Luis Suárez. Uh-huh. O sea, en partidos de liga puede rendir porque Griezmann tiene mucha calidad, pero bueno, mucha calidad, porque a veces también es un poco, desaparece mucho los partidos, no es constante. Ahí te hace un partido muy bueno, es un poco como Bale. Y sin balón te defiende, pero hostia, no se mueven. Yo creo que son jugadores que les cuesta moverse sin balón. Claro. No en fase defensiva, en fase ofensiva, porque tú ves a Messi o jugadores o Luis Suárez incluso, Luis Suárez siempre aporta, bueno, cada vez menos movimientos diagonales, pero Griezmann porque no tiene los movimientos de 9, no los tiene, no, y no los va a tener nunca.
Clar, i no és el mateix jugar amb un Atlètic de Madrid que jugar amb un Barça on normalment els equips no et donen espais, no? I has de saber jugar sense espais, i aquí Griezmann està patint i pateix.
Sí, jo crec que no era necessari el Griezmann, que ha tornat a ser una altra equivocació, potser després m'equivocaré, no? Però jo no el veig per jugar amb el Barça, és que no li veig el lloc. Uh-huh. Perquè, bueno, ni que Messi no estigui bé aquí, encara hi estarà 2-3 anys, vull dir, el Griezmann allí a la banda queda mort, i és el que diu ell. Jugarà 10 minuts, els farà a casa, perquè és el que veig, que el Barça potser sí que els partits de casa els guanyarà, però fora està patint més del compte, i el Griezmann no resoldrà res fora.
Abans el Pep feia un apunt important per entendre tot el que està passant amb les lesions, és que el Barça, com diem, no ha fet pretemporada, no? I això explicaria doncs aquestes lesions reiterades de Messi, de Jordi Alba, de Dembélé, tot i que, com dius, Dembélé no és un problema de no fer pretemporada, perquè és que és curiós, perquè l'altre dia llegia, no?, a la seva etapa al Rennes o al Borussia Dortmund no havia tingut cap lesió.
En el Rennes no, en el Dortmund desconozco. Però...
I aquí crec que és la vuitena lesió ja que porta. Ja, no?
Bueno, también, si no se cuida fuera del campo y todo esto, afecta a todo, a las lesiones, al rendimiento... Es una pena porque como calidad y jugador es muy muy bueno.
Sí, sí.
Yo creo que en el ataque del Barça, salvando Messi, que no es aparte, es el mejor que tiene el Barça. Porque te desborda, chuta bien con las dos piernas. El año pasado, antes de la lesión, fue el mejor del Barça, al principio de temporada. Pero bueno, no sé si su cabeza o su mentalidad, no sé.
Pero en tres temporadas, David y Pep, creo que encara no hem vist un Dembélé amb una certa regularitat. No? Fa un partit espectacular i llavors estan en cadena 3 o 4 on es perd.
Sí, sí. Se'n va, desapareix. Jo crec que no... Aquest noi els hi costarà aquí. Vull dir, jo, si haguéssim pogut fer el canvi per Neymar, ho tenia claríssim. Era el, vull dir, estava clar. El Neymar me donarà, segur que em donarà més partits que el... ni que després el dia del Sant de Sant Germà de Marx i jo em cagui amb ell o el que sigui, però ens donaria més resultat.
Sí, i més gol.
I més gol, sí, sí. El, i el Dembélé és bo, sí, ho he dit, eh?
És que el Dembélé és molt, boníssim. Molt bo.
Però, no sé, és que... bueno, de fet, Valverde no el volia, al començament de temporada. Home, passa que la directiva va insistir molt que se'l quedessin, perquè aquesta directiva es fica on no la demanen.
Però imagineu que al final es dona el fitxatge de Neymar. Evidentment, hagués hagut de sortir Dembélé, perquè ja costa d'encaixar Neymar en un equip on hi ha Griezmann, on hi ha Suárez, on Messi. Si a més li afegeixes a Dembélé, o sigui, hi ha dos jugadors de top que estarien a la banqueta. És a dir...
clar,
bueno... que no tiene, no tiene, Griezmann no tiene sitio ahora real, casi, si Dembélé estuviese en forma Griezmann yo creo que no jugaría. Uf, o buscarían un 2 con 2 medios, pero entonces sufrirían mucho más defensivamente. Mm. O sea, es que es un tema, es que el fichaje de Griezmann yo creo que a nivel de componer una alineación y eso es difícil, porque sentar a Griezmann en el banquillo, hostia, debe ser difícil para volver de sentar, debe ser más fácil sentar a Dembélé que ahora, ahora no, porque no lo puede sentar porque está lesionado, quizá tiene hasta suerte en ese aspecto, pero que el fichaje de Griezmann, no sé si es un capricho, si lo pide Valverde, pero es un poco a nivel de filosofía del Barça y de el estilo que quieren jugar, es muy, muy raro. Fichan a De Jong, que es muy buen fichaje, sí, porque De Jong es muy bueno. Sí, también si Valverde lo pone donde tiene que jugar, porque en la banda De Jong nunca va a rendir. No sé, también yo creo que De Jong tenía que jugar más donde Busquets, pero sentar a Busquets quizá es difícil. Pero, ya, pero... el medio campo necesita más físico, o sea, con Busquets, De Jong y Artur... hay partidos que sufrirán seguro.
És curiós aquest overbooking que s'ha produït al mig del camp, no? Que no hi, ha, no, no hi hagi hagut sortides, perquè veure ara la situació de Rakitic, sí. Valverde va dir públicament que aquest any Sergi Roberto jugaria al mig del camp. Has comentat abans, Pep, la situació de Carles Alanyà, que a mi em va semblar també molt curiós, no? El fet de que va fer una grandíssima pretemporada Carles Alanyà, surt de titular a Sant Mamés i a la mitja part el canvien i desapareix absolutament de totes les convocatòries. És un cas sorprenent, no?, el de l'Alanyà, i sobretot el fet de carregar-li el mort a l'Alanyà només per 45 minuts dolents a Sant Mamés.
No ho entenc. Lo del Carles Alanyà és una cosa super... que no ho entenc. No sé si és perquè hi ha algú de la directiva que no li cau bé o el comencen a fer així perquè per Nadal se'n vagi a algun lloc. Jo crec que va per aquí els tiros, perquè és que si no, no té explicació. Si és que és l'únic que xuta a porteria de lluny, és l'únic que tenim de xutador.
Bueno, i Rakitic.
Bueno, els dos xutadors
i,
estan a la banqueta.
I Artur.
Bueno, l'Artur sí.
Ara s'ha deixat anar Artur.
Sí, però els dos xutadors sí que és Rakitic i Alanyà.
Però Rakitic és molt bo. O sea, xutando sí. Tiene... i con las dos piernas también, que es... claro. Hoy en el futbol actual és important xutar... Sí.
El problema és que algú passa que no, la gent aquí se'ns escapa, vull dir, és molt difícil això.
Però parece que és més fàcil cargar les culpes a los menos importantes, no? Porque s'ha visto también en Madrid este verano, que se ha ido el Reguilón, que no tiene ninguna culpa, se ha ido Llorente, que era suplente en principio, y en el Barça echaban aún la culpa de lo de Liverpool a Dembélé por fallar uno contra uno, pero a ver,
sí,
con el partido que haces de vuelta, echar la culpa a Dembélé, porque no puedes echar la culpa a un jugador, es como en Bilbao, echar la culpa a Leña por la primera parte, todo el equipo estuvo fatal.
Sí.
Entonces, es que tenía que quitar los 11 al siguiente partido. Bueno, al portero no, porque no, pero... O sea, es como más fácil echar, claro, más difícil cargar a Busquets, o a Luis Suárez, o a Piqué, o a Jordi Alba, que a Leña es el chaval de la cantera, que al final siempre es el más fácil de cargarse, ¿no?
Sí, y como va a haber el problema con el número y eso, yo creo que todo... ya tiene tiempo, pero bueno...
Parlant de declaracions com aquesta de l'Alanyà, no sé si us ha sorprès o t'ha sorprès, Pep, aquestes declaracions de Gerard Piqué després del partit de l'altre dia, no? Aquesta sortida de to de dir públicament
no,
aquestes
Piqué
filtracions
diu...
interessades de la directiva, evidentment. No sé si és el moment adequat, però bé, Piqué normalment acostuma a parlar clar, però aquestes alçades de la temporada i en la situació actual... aquest toc d'atenció a la directiva?
Jo crec que és que ja fa temps que hi ha mal feeling entre jugadors i directiva, per molt que surti ell i rigui, perquè solament sap que riure, no sap fer res més, el Novita, i jo crec que el Piqué ha dit la veritat. Allí hi ha qui filtra, agafen periodistes i posen un nom, que sabem que és el Mundo Deportivo.
Però Pep, a banda de sigui veritat o no el que ha dit, la informació a la que es refereix Piqué, que és un article de Xavi Bosch on, sí, ell, on Xavi Bosch parlar del pes i del que tenen els jugadors del vestuari sobre les decisions de club, jo crec que és una cosa que no sorprèn a ningú, que és evident que fa anys que es veu que els jugadors manen en aquest club des de fa moltes temporades i que moltes de les decisions que s'han pres, fins i tot a nivell de fitxatges,
bueno,
són perquè la cúpula forta del vestuari els ha demanat.
Sí, sí, sí. Sobretot Neymar este verano s'ha vist clar, no? En principi. Després Messi dijo que creia que no havia fet tot lo possible per fitxar-lo, ja salvando que sea un fichaje correcto, el dinero, como Neymar se portó con el Barça. Pero vamos, si el vestuario del Barça no se sintió traicionado por Neymar y está criticando a la directiva y volver a creer Neymar una persona que te ha dejado tirada entre comillas y te tiene denunciado, no sé, es que es una historia un poco, no sé, habría que saber más. No sé,
de fet, l'altre dia que hi havia la vista oral, sembla ser que prèviament els advocats van estar negociant i que Neymar va exigir garanties de per retirar la seva demanda contra el club, no?
És que és... Jo crec que el problema del Barça ja fa temps que ve des de dalt. A part de baix, que hi ha algun jugador que es té que retocar, però des de dalt s'estan fent molt malament les coses ja fa temps. Ni que jo sigui un laportista declarat, segueixo pensant que la directiva no està fent la seva penya correctament. No amb això, amb un munt de coses, vull dir, que és igual. Amb entrades, bueno, podríem tirar merda per un camió. Llavors aquí, bueno, hasta que les coses no canvin i es tingui que fer alguna griva nova, llavors potser sí que les coses canviaran. De moment tenim 2 anys i així encara.
I a nivell de decisions esportives, com dèiem, no? Una mica analitzant els fitxatges que s'han fet aquestes últimes temporades i el resultat que han donat, no? La secretaria tècnica del Barça està en el punt de mira des de fa molts anys, també, no? Tot aquest cúmul de que no saps quin càrrec té cadascú, no? Perquè ara sembla ser... No sé, ha marxat Pep Segura, a Vidal... ara sembla que José Mari Vaquero també s'incorpora en aquesta cúpula. Vull dir que és com un trencaclosques difícil,
sí,
d'interpretar.
José Mari Vaquero ja ha passat per 30.000 puestos del Barça. Però Pujol, que és un paio serio, crec, els he dit, aquí no vinc, que això està a punt de caure.
Les eleccions, Pep, són el 2021,
d'aquí,
no?
d'aquí any i mig.
Aquesta temporada i una més,
sí,
i s'acaba
ja
el mandat
Ja no poden repetir.
I, clar, aquí la incertesa de si Laporta es tornarà a presentar, qui... No sé si tens alguna informació privilegiada, Pep, al respecte. Benedito tornarà a aparèixer en escena, no sé quina informació tens.
Bueno, les coses es belluguen, però encara està una mica lluny tot, però sí que es comencen a bellugar coses. Hi ha algun candidat més, algun que encara no acaba de destapar-se. Però bueno, jo crec que passaran coses i es irà bo pel club ara, en aquest moment. Perquè és que la gent que va al camp del Barça, tu vas i penses que estàs a Salou. Jo no, solament parlen amb estrangers i no m'entero de res.
I asiàtics, no?
Tot, és algo increïble. Jo no sé on va la gent del Barça, però al camp no hi va, segur, això t'ho puc garantir.
Lo que busquen, no, en principi?
Sí, Manchester, Unai, tipus Manchester. Fer negoci.
Sí, sí. Vender entrades, cobrar... Si aún no invertissin bien en los fichajes, podrías entenderlo, ¿no?
Però és que fa malament els dos fitxatges. Sí. Últimament anem de mal en pitjor.
I ara crear un proyecto deportivo con elecciones tan tempranas, un entrenador de cara y ojos no te va a venir.
No.
O sea, un entrenador bueno de peso, o sea, dirás que quizá gana otro presidente... i m'echen.
És que, clar, penseu que Valverde va tenir peu i mig fora a final de temporada passada i els noms que sonaven, Robert Martínez, fins i tot es va filtrar aquest nom, no?
I publicaron, no sé si l'Espor o algo así, que Valverde li van a cessar, que era imminente.
És que hi havia una part importantíssima de la directiva que no creia i que continua sense creure en Valverde.
Salió, después de Copa, ¿no? Salió Messi diciendo que creía en Valverde.
Y
Messi, no solo, aparte de él, es el equipo, o sea, seguramente Piqué también, y Piqué y Messi son los que mandan en ese vestuario. Entonces, no sé hasta qué punto también mandan para que se quede Valverde, pero bueno, es importante que los jugadores estén a gusto con el entrenador. Pues, bueno, es lo principal.
Sí. Per tancar el capítol Barça, aquest dimecres ve l'Inter, un Inter que amb el que el Barça ja es va trobar la temporada passada, però un Inter amb Antonio Conte molt diferent, no?, a l'Inter de la... Un Inter molt reforçat, un Inter que, doncs, un projecte molt més sòlid esportivament, i un equip que no li posarà les coses fàcils al Barça. Veurem si el Barça recupera efectiu, si Messi arriba per jugar. Jo no sé si, jo no crec que arrisquin amb Messi després de les dues lesions musculars.
No deberien, no.
Dembélé tampoc sabem si
arribarà. No, encara és, ara es fa molt fosc aviat i vaja, tombar per la Rambla de Barcelona.
Però un Inter molt diferent al que es va trobar el Barça l'any passat.
Col·lectivamente, reciben muy pocos goles. No sé si solo han recibido dos goles.
Sí.
Bueno, Conte es un entrenador que te puede gustar más o menos su estilo de juego, pero trabaja los equipos. Todo lo contrario que los equipos de aquí de España. Bueno, de los punteros, porque Madrid y Barça, o sea, lo que entrenan cada semana no sé lo que es, porque el trabajo de equipo, colectivo, y eso que se conocen, porque son jugadores que llevan muchos años juntos y parece que sean todos nuevos, porque hostia, no hay ningún automatismo, nada, nada, no sé. Y incluso hay jugadores que parece que han perdido totalmente la calidad. Y eso es lo más raro, porque es que la calidad no se pierde.
Eso no se puede perder más.
Y a algunos parece que sí. No sé si...
Doncs això pel que fa al tema del Barça, no? Però hem dit al principi també que parlaríem una mica del Nàstic. No sé si esteu seguint, David, Pep, aquest any la temporada del Nàstic a segona B, aquest inici nefast, podríem dir, no? De campionat de Lliga, no? Amb una plantilla doncs, sobre el paper molt superior a la immensa majoria de plantilles de segona divisió B, però un Nàstic que no troba la fórmula i que torna a estar instal·lat a la part baixa de la classificació.
Bueno, el Gimnàstic ja fa molts anys que està dintre d'un cicle perdedor, no? És que vull dir, no sé com acabaran, perquè bueno, és una mica com el tema del Barça, vull dir, si no llampies des de dalt, els que manen, pues, sempre segueixen les mateixes... Els papers sempre són els mateixos. Sí. Canvies els entrenadors, el secretari, però tot és el mateix.
I en el cas del Nàstic, és un equip que cada temporada canvia 15, una mitjana de 10-15 jugadors cada temporada.
I entrenadores.
Sí.
I entrenadors. Que a quizás diràs, que da igual canviar entrenador, no? Mira, Vicente Moreno está en primera con el Mallorca.
Sí.
Subieron con Manolo Reina, luego Junior. Y con Chisco no sé si jugaba, pero ahí estaba en el... Y bueno, nosotros los echamos, que no servían, y subieron a primera. Y Manolo Reina importante porque hizo buenas paradas en el playoff, porque era un buen portero, un poco especial, pero... Pero el Nastic es que si siempre hace lo mismo, siempre va a ir mal. Bueno, claro, si la dinámica es mala y no cambias, lo mismo. Es que es muy parecido a lo que pasa con el Madrid-Barça y equipos, es que es lo mismo. Sí. Siguen haciendo lo mismo, y en segunda B, es que segunda B da igual que tengas el mejor equipo. Porque segunda B es una división... Es muy compleja, es difícil. Yo he visto algunos partidos de Nastic y algunos juegan muy mal. En el campo, en el Johan Cruyff, no jugó mal. Jugó uno menos y lucharon. Pero claro, si solo corres contra el Barça B, tampoco... Si jugases así todos los partidos, seguramente hubiesen ganado.
No, solo me corren aquel día.
No, claro. Claro.
Tienen una corona.
Porque ese día, no es que jugasen en fútbol muy, pero con un jugador menos, dieron la cara. Y es difícil porque el Barça B tiene un buen equipo, sí, sobre todo en su campo. Però bueno, són dinàmiques...
Però és difícil. Veu, dinàmiques que s'arrosseguen des de fa moltes temporades i o sigui, ja s'està posant a Bartolo a la corda fluixa. Ja és a dir,
ja
que
està,
en cas de nova derrota,
ja
novament canvi d'entrenador,
sí, bueno, però és que...
i projecte esportiu liquidat amb un mes de competició. És que és curiós, això, no?
Sí, però sempre, ja fa un munt d'anys, això. És que... Jo crec que és històric, això del Gimnàstic.
Sí.
No és una cosa, vull dir... No. Jo crec que ha d'entrar gent nova, gent que no estigui molt coneguda per allí, per si volen fer alguna cosa. Jo no dic que tinguin que estar primera, perquè primera pot ser un equip com Girona, puges, baixes, Valladolid, aquests equips. Primera ja saps que no, perquè no hi ha massa social per estar primera.
Ni diners.
Ni calés.
No, sí.
Vull dir, hi ha fàbriques, el que vulguis, però aquí no posa calés ningú ni arrisca calés. Hi ha clips que sí, però aquí no. Llavors... s'ho tenen que fer mirar una mica.
Tot apunta que una temporada més el Nàstic que patirà, que probablement al mercat d'hivern tornaran a haver-hi 10 baixes i 10 fitxatges nous,
sí, com que,
i
sí,
és una mica
igual.
La pel·lícula de cada temporada. Sí. Perquè ara també ja s'apunta no només a Xavi Bartolo, perquè Xavi Bartolo, per exemple, amb el Reus va fer un paper espectacular, ara ja s'està apuntant doncs, a Sergi Parés, no?, a la direcció esportiva i a la confecció d'aquesta plantilla, i és una mica el debat de cada temporada d'aquestes alçades. No?
Home, la plantilla és bona, té una plantilla, segurament que té la millor plantilla de segona B, segur, vull dir, però... Sí, bueno, però... No crec que sigui l'entrenador, és ja tot l'entorn aquest que hi ha allí.
Per ser líder, l'Andorra, eh?
Sí, sí. Piqué, aquest ja ho va dir, en dos anys que anava a la Champions, sí. I allí comia boca calés.
Sí, ahí sí.
Jugar cartes.
Sí, és una pena, perquè tendria que ser un equip de segunda consolidado,
sí.
Intentar un playoff, però estar en segunda consolidado. Se ha fichado, sí, pero en segunda también hacían buenos fichajes. Después jugadores que siempre se iban y rendían o se sí. Iban a equipos de primera. Después,
y que aquí no acababan de funcionar.
Después,
¿no?
Después Luis Suárez en el Zaragoza, bueno, Luis Suárez era muy bueno. Uh-huh. Después veías bueno, hace tiempo a Diop, a no sé qué, a Bergantiños, o sea, siempre jugadores que rinden otros equipos.
Y aquí no.
Y aquí no. O sea, hace tiempo también con Hando en el Girona se salía, aquí no hacía nada. O sea, hace muchos, muchos años que aquí debe haber un ambiente, no sé si nocivo. Porque siempre han venido jugadores de mucha calidad al Nastic. Se ha fichado, no sé si siempre bien, pero bueno. se ha intentado traer jugadores de mucha calidad y pocos han rendido. Salvo Emaná y algunos jugadores, Naranjo, que metía goles, pero...
Albuades, también Albuades.
Sí, hace tiempo, sí. Pero sí, cuesta, sí, cuesta, cuesta.
Ya estamos años que eso no...
Y se fichan buenos jugadores, otros sí. De otro nivel, pero...
Sí, pero yo creo que es algo que es todo aquel entorno que hay allí dentro. Sí.
Doncs així està la situació del Nàstic, amb només 5 punts de 18 possibles i ja doncs, vorejant la zona de descens.
Està en playoff, no?, ara, de descenso,
sí,
crec.
Està en posicions de
playoff. Seria important si ja no baixa a tercera, perquè segunda ve difícil, però tercera ja...
Se deia t'amores.
Sí, econòmicament...
Si segona ve és un pou, tercera ja
i
és...
I econòmico.
Sí, clar. Respecte a... Torno una mica a primera divisió i anirem ja arribant al final. El paper del Granada, que és molt sorprenent, no?, el que està fent el Granada aquesta temporada, perquè en 7 jornades allí està, a segon, a un punt, dos punts al Madrid, em sembla, sí. I bé, ja vam veure el dia del Barça, no?, el repàs sí. Absolut que...
Una intensitat molt bèstia, semblava un equip del Simeone.
Veurem fins on aguanten. No?
Amb molta intensitat, i vull dir que no, que crec que saben el que estan fent, i a més, el que deia, estaven jugant de memòria tots els jugadors.
I els teus amics de Cornellà, Pep, que...
A segona.
Estan patint també, amb David Gallego també a la corda fluixa.
Jo crec que el Rubí va veure el Percal i va dir, jo me'n vaig, perquè aquí...
Però el Rubí al Betis sí, però tampoc li van gaire bé les coses, eh?
Jo crec que és que quan van a jugar això de la UEFA se'n van a segona, és de memòria.
És que no té una plantilla l'Espanyol no. Per competir en dues competicions no, d'aquest nivell, per jugar dos partits setmanals, no?
I la cantera sí que la té bona, per el futur.
Sempre, sempre.
Bueno, és que l'Espanyol, si no fos per la cantera hace tiempo, estaria en segunda segurament. I econòmicament peor.
Sí, sí, la cantera la té boníssima.
Sí. Bueno, la cuidan, en principio todo el dinero lo invierten todo, porque fichajes no fichan mucha,
no.
Venden, han vendido a Borja Iglesias y tampoco tienen un referente arriba.
Bé, doncs si us sembla ho deixarem aquí, gràcies al Pep Allori i també gràcies al David Altamirano per haver-nos acompanyat en aquesta tertúlia, aquesta setmana, com dèiem, jornada de Champions, Barça-Inter, dimecres, eh?
A les 9.
A les 9 i Madrid...
Ni idea, no sé. Se juegan esta semana, pero ni idea.
Sí, sí.
Juegan a PSG, los otros son equipos más a priori más flojos y en casa. Pero bueno, el Madrid es tirar la moneda al aire, por eso. Te intentará que no eches una puerta, porque si no es gol. Pero.
No, pero Champions siempre están, ¿eh?
Però no, la primera fase tampoc és important pel Madrid, vull dir, perquè no, els últims anys es porta classificant segon de grup, tenint el factor camp en contra de l'eliminatòria de vuitens i ha arribat
però
sempre.
Però havia un dato molt curioso del partit del París, que decían que si debutaves con derrota, nunca nadie había ganado la Copa Europa. Entonces...
Tampoc havien ganado nadie dos Copas d'Europa bueno, seguides.
Sí, però...
La flor de Zidane...
No, però lo de la derrota és curioso, eh? Perder sí. El primer partit no tenia que influir en nada en una Copa
para
Europa.
Para nada.
I aún así nadie ha sido capaz de ganarla.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa aquest any. I també, doncs, pendents del Barça i de quin jugador recupera Valverde de cara al compromís important, perquè el grup del Barça, com diem, és el grup de la mort, l'Inter no serà un rival fàcil i, evidentment, els partits del Camp Nou el Barça els ha de treure endavant si no es vol complicar la vida, perquè és un grup molt complex el que té el Barça. Eh?
Sí.
Gràcies, Pep, gràcies, David. Ens tornem a veure la setmana que ve. Que vagi molt bé.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat, música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
Continguts en xarxa.
Equips de llegenda.
Tercer episodi d'aquests equips de llegenda que ens fascinen, ens encanten les històries que ens explica cada cap de setmana Jordi Cervantes amb el suport tècnic del Xavi Navarro. Aquest cop toca parlar d'un subcampionat i toca parlar de l'Hoquei Club Sentmenat, que va caure a la final de la Recopa d'Europa de la temporada 79-80 contra el Giovinazzo italià. Aquest equip de poble de poc més de 3.000 habitants va viure uns anys gloriosos en el món de l'hoquei sobre patins amb aquesta final com a fita més important. El partit d'anada disputat a Sentmenat va acabar 11-4 i tot feia pensar que el títol seria per a l'equip vallesà, però a la tornada a la pista italiana va ser un autèntic infern. A més de la comprensible relaxació des de la Sentmenat, amb el pas dels anys, els mateixos protagonistes d'aquella final pensen que van ser víctimes de joc brut, tant dins com fora de la pista. Al final, 14-4 en la tornada pel Giovinazzo i títol pels italians. Ens en parlen d'aquella temporada i d'aquella final l'entrenador Josep Maria Torruella, el porter Josep Ramoneda i el jugador Manel Onieva. És l'equip de llegenda d'aquesta setmana, l'Hoquei Club Sentmenat. Un reportatge de Jordi Cervantes i Xavi Navarro.
Una sensació molt rara, perquè va ser un partit i esperàvem doncs, tots guanyar aquest partit. Bueno, va ser una sensació molt rara, van passar coses molt rares dintre de l'estadi, de l'hotel, de tot plegat, i va ser una mica una encerrona que ens van fer, incluint-hi l'àrbit, que era portuguès, que ja feia 3 dies que estava a Itàlia. De totes maneres, potser nosaltres no vam estar a l'altura.
Jo no he volgut creure mai que ens donessin res, però cada vegada com més temps passa i més penso, sempre penso que hi va haver algú, perquè fèiem unes tonteries. Hi ha gent que érem grans dels 30 anys i més, fèiem unes tonteries que no eren normals. Ells portaven una eufòria i nosaltres una tristesa molt gran. Quan vam sortir a pista allà, no ens vam donar compte que ja en teníem 4 gols en contra. I et queda, pues, bueno, mal sabor de boca per una cosa que quasi bé ja la tenies a l'abast i la perds pues, d'una forma no justificada, perquè vull dir, aquí els vam cunyar per ser cosa de diferència i una diferència bastant gran, però bueno, mira, falta d'experiència, les novetades es paguen.
Sí, érem un equip, era un equip, bueno, un equip de moda, amb uns jugadors doncs, ja molt consagrats, el Josep Ramoneda a la porteria era un gran porter, teníem el Xércoles, doncs que era, ja venia del Barça, ja, doncs, ja havia acabat la seva temporada amb el Barça, però vull dir, era un gran jugador i ja dic, vam tenir una temporada molt bona fins arribar en aquesta final.
Això era la festa nacional d'aquí en el hoquei, perquè tothom els entrenos a la pista plena, els, a l'hora de jugar, i tots els jugadors que venien de fora, principalment, ho agraïen molt, perquè els pagesos que hi havia, que això era un poble pagès, en aquell moment era, el millor que tenien els hi anaven a portar, ah, deixem les claus del cotxe, i els hi posaven a dintre els jugadors de fora, i això s'agraïa molt, no? I vam anar fent una pinya, i era, més que res, érem amics sempre. No hi havia líders, vull dir, inclús si en algun moment sortia algun líder, era variable, no era un líder constant, sinó que a vegades, per segons quins moments era un, a vegades era l'altre, igual podia ser el Ramoneta un dia que deia, bueno, pues aquí hem de vigilar no sé què, o el mateix Josep Maria Torruella, el mateix Xércoles, o qualsevol de nosaltres en algun moment podia portar el que en aquell moment tingués, i era acceptat per tots, diguéssim. L'ambient era molt, molt divertit, i molt, o sigui, sense arribar a ser professional, però com si fossin professionals, diguéssim. I a més, amb el companyerisme, tant dels jugadors com dels espectadors. Vull dir, després de cada partit allà a Sentmenat, sempre hi havia un altre que et convidava a fer una costellada.
Érem un equip, però a part d'un equip érem un grup d'amics. El Loeres el vam passar doncs, bé, relatiu. la facilitat, tot i que doncs, bueno, els, quan jugues a fora doncs sempre costa, però vam guanyar-los bé. El més difícil va ser el contra l'Oporto, efectivament. Allà vam patir bastant, però vam saber aguantar molt bé, perquè l'Oporto llavors tenia un gran equip. No. Nosaltres amb 6 a 5 a casa seva, bueno, jo tenia molta confiança de que a casa nostra ho remuntaríem perfectament, eh? Perquè, doncs, ja et dic, influïa molt el factor pista, influïa molt i venien els equips i allà es trobaven, doncs, molt apretats, tant per l'equip nostre com pel públic, i, doncs, sí, efectivament, nosaltres teníem molta confiança sempre que jugàvem a casa. Sabíem i teníem tota la confiança de que això aniria així, el dia de la final allà, doncs, a Bari, i doncs va ser un, bueno, va ser una cosa molt rara, perquè a més doncs ells tenien aquest un gran jugador que era el Marcela, però que a la nostra pista doncs realment no va destacar, no va ser un jugador doncs que fos determinant. En canvi, a casa seva, no, li va sortir tot bé, cada pilota que anava a porta entrava.
Baixava aquella Marcela, es diplava els defenses, presentava davant meu, jo tampoc la tocava i a dintre. El gol el va fer el Santi López, que era reserva, un nano d'aquí, que va sortir, va xutar de mitja pista i va fer els dos gols. Perquè aquell equip d'Itàlia, que duia més fluix, era el porter. Dels titulars no vam fer cap gol allà. Dèiem que podíem guanyar perquè dels equips que havíem jugat era el més fluix. L'arbitratge també, un arbitratge portuguès, que els hi permetia tot.
Navegant per allà la pista, vull dir que la pilota passava per tot arreu i no sabies cap a on, o sigui, un desconcert.
El Jaume Riera mateix, una persona supersèria, i fèiem unes animalades que no són normals, o sigui, que portàvem alguna cosa dins el cos que no era normal.
Mira, sobretot et diré una anècdota. El Manel Xércoles era un jugador que era titular indiscutible, però inclús durant la Lliga, durant altres partits, hi havia partits que potser els guanyaven doncs, de 4 o 5 gols de diferència i faltaven 3 o 4 o 5 minuts per acabar el partit. Un jugador que mai podia ser suplent. I en canvi, aquell dia allà, hi va haver un moment a la segona part, portàvem 3 o 4 minuts a la segona part i em va dir, canvia'm. Diu que no veig bé la bola, diu, i els llums em fan, no, llums em fan pampallugues. Hi va haver molta sospita d'una cosa. A la mitja part ens van portar per veure, ens van portar aire, i no hi havia cap ampolla que estigués precintada, o sigui, totes les ampolles estaven obertes. Esclar, en aquell moment no hi dones importància, però després vas rumiant coses i veus doncs, que la prova també la tens, que l'any següent a la pista aquella hi va tenir d'anar el Barça i es van emportar tant el menjar com la beguda d'aquí a Barcelona. Això m'ho va dir a mi el Lorente, perquè vam estar parlant amb el Lorente, que era l'entrenador, i jo li vaig explicar i em va dir, fas bé de dir-ho, i sé que es van emportar el menjar i la beguda des d'aquí a Barcelona.
Tot i perdent, van vindre tres autocars a l'aeroport d'Esperança, es van fer com si haguéssim guanyat la Copa i va fer tot amb el portal de l'Ajuntament, a tot ens van fer una festa, un dinar, tot que teníem preparat per celebrar la victòria, doncs ens ho van fer tot igual. I aquí el partit, que ens el transmitien per ràdio, a la plaça de l'Ajuntament, vam muntar taules i tot això, i la gent hi va anar a sopar i tot escoltant el partit. Que pobra gent, van tindre un bon disgust. Les dones dels jugadors també eren allà totes, que havien quedat per dormir totes juntes també aquí setmanat.
Es donava tan vergonyant que totes les medalles i trofeus fets del propi club de Setmanat deien el campió. Vull dir que ja es donava per fet. Jo tinc la medalla, tots tenim la medalla, que és el campió de la Recopa, quan és fals, que vam ser subcampions, no? Però vull dir, això et demostra una mica també l'accés de confiança per part de tots, començant per els propis jugadors que hi havia en aquell moment. Penses que no és possible que passés allò, que havia de ser una cosa molt... Ostres, és com quan ja, no sé, estàs a punt d'arribar a una carrera, et falten 10 metres i t'entrebanques i caus, i vas primer destacat. Vull dir, no sé, és una cosa difícil d'explicar i que et deixa un sentiment una mica de tristor i d'amargura. Dic, ostres, tenint-ho ja com ho teníem, deixar-ho escapar d'aquesta forma, i a més són situacions irrepetibles, diguéssim, que si dius, bueno, poguessis tornar a repetir, però ja no faries els mateixos errors, diguéssim, no?
Però per Sant Manat va ser un èxit, tu has de comprendre que Sant Manat és un poble molt petit, on abans d'haver-hi aquest equip de hockey que es va jugar doncs, a la divisió d'honor durant bastants anys, Sant Manat no, pràcticament no era el mapa. Per tant, Sant Manat, si algú coneix actualment, és pràcticament doncs, perquè l'equip de hockey va estar durant 7, 8 o 9 anys, no recordo quants, a la divisió d'honor i doncs, tractant-se amb els millors equips.
I un dia més acabem, com sempre, amb l'agenda cultural. Coneixem les propostes que s'han programat per a aquest dilluns, dia 30 de setembre. Anem a Tarragona perquè a les 6 de la tarda a la Biblioteca Pública tenim sessió de ballmanetes a la sala infantil, on podrem escoltar contes que acaronen i fan pessigolles a càrrec de Sílvia Palazón, una activitat dirigida a nens i nenes de 2 a 4 anys. D'altra banda, si seguim amb més activitats, anem fins a Cambrils, on aquesta tarda a partir de les 3 a l'espai al pati del Centre Cultural tenim Artistes de Cambrils 2019, la 38a edició de la mostra Artistes de Cambrils. La podem visitar en horari de dilluns a dijous de 8:45 del matí a 3 de la tarda i també els divendres en horari de 8:45 del matí a 2 del migdia. Cal dir que la mostra es pot veure fins al 10 d'octubre. I d'altra banda, també podem visitar a Cambrils a partir de les 3 de la tarda a l'espai al pati del Centre Cultural una altra exposició, es titula Sola. És una exposició de Rosa Mata amb reflexions al voltant de la solitud imposada o escollida i de la comunicació, que es compon d'un conjunt d'il·lustracions amb llapis de colors, amb tinta, dibuixos, sobre estores i intervenció artística. Aquesta exposició la podem visitar de dilluns a divendres de 3 de la tarda a 10 de la nit fins l'11 d'octubre. I encara a Cambrils, al Saló Social del Club Nàutic, a les 3 de la tarda tenim la mostra del Caribe al Mediterrani, que compta amb la participació de pintors dominicans i cambrilencs de trajectòria. Es pot veure en aquest cas fins al 30 d'octubre. I acabem amb una altra exposició, en aquest cas la trobem a Salou, a la Torre Vella. A partir de les 6 de la tarda podem visitar la mostra Fragmenta, una mostra que inclou obres de diverses tècniques com la ceràmica, la pintura, l'escultura i el collage, peces artistes amb una sòlida i rica trajectòria professional. I es pot visitar de dilluns a dissabte de 6 a 9 de la tarda fins al 26 d'octubre.
Un dia més, al magazín de Constantí Ràdio, amb Jordi Martínez i Noelia Silvero.
Amb l'agenda cultural hem arribat, com sempre, al final del nostre programa d'avui. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que a la una arriba l'informatiu amb tota la informació local i comarcal. Nosaltres tornem demà. Serà, com sempre, a partir de les 12 del migdia. Fins llavors, gràcies per la vostra atenció i que passeu una molt bona tarda.